Els que hagin vist la pel·li doncs ja sabran que en el moment en què arrenca, doncs aquesta producció es fa una mena d'escena absolutament coreografiada, llarga, amb moltíssima gent participant en una autopista d'aquelles al costat de Los Angeles, on doncs estan en una cua i allà hi ha algú que s'enfarta de la cua, baixa, es posa a cantar, es posa a ballar, i és una arrencada, jo diria, apoteòsica de la pel·lícula La La Land. Un dels temes, Òscar Royo, bon dia,
bon
per
dia,
cert,
Alex,
que a mi més m'agraden de tota la pel·lícula és aquest.
Doncs tens tota la raó, és així. Another Day of Sun, la pel·lícula comença amb aquesta cançó, una escena de ballarins cantant i ballant en un tram, com bé deies, de les autopistes més concorregudes de Los Angeles, i evidentment ja d'entrada aquí hi va haver una complexitat de logística que, diguéssim, va provocar certs mals de cap.
Perquè és tot una seqüència, eh?
Sí, sí. Sí. Doncs és una escena complicada, ja que han d'introduir la pel·lícula, i si us hi fixeu, els que heu vist el film, suposo que ho teniu present, doncs presenten moltíssims personatges en molt pocs segons, i alguns d'ells fins i tot no els tornaràs a veure mai més, així que el que hem de fer doncs, és explicar-te les seves històries perquè entenguis a on ens ha de portar la història. La cançó, evidentment, havia de ser divertida, ràpida, així també una mica de melancolia i tal, i sona així. In the canyons that'll never fade away, the ballads in the barrooms left by those who came before, they say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, my money is running low, dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along, that'll be the thing to push him on and go. Si vostès busquen obertura a La La Land o inici La La Land en el YouTube, trobaran quantitat de vídeos que t'expliquen com s'ha fet aquesta escena, perquè era complicadíssima, sí, sí,
de realitzar. És una coreografia, però pensada al mil·límetre.
Mira, l'altre dia estava llegint coses d'aquestes, una miqueta que et porten a parlar de logística. Tu, per exemple, que has estat a Nova York, no sé si t'hi vas trobar o no, però estava en un article de ciutats d'aquestes d'Estats Units on cada dia de l'any hi ha carrers tallats perquè graven una escena d'aquesta pel·li, estan fent no sé què. Clar, tot això, evidentment, en ciutats d'aquestes on el trànsit, diguéssim, que no que sigui molt alegre,
sí.
Doncs suposa un problema, i hi ha gent que només es dedica a això.
A més, aquí estan escenificant precisament un embús d'entrada a la ciutat de Los Angeles
en
un altre dia de sol.
Com que no n'hi ha de reals, ja d'embussos a aquella ciutat, doncs imagina't com per haver de parar el trànsit.
Sí.
Doncs mira, he fet una espècie de matxembrat, tot i que la paraula no sé si està acceptada, de diversos crítics. Les paraules més repetides sobre La La Land, saps quines són?
No.
Preciós i romàntic.
Sí.
Les dues més repetides.
És una història d'amor.
I després hi ha un crític que m'ha agradat molt el que ha escrit. Diu, és la pel·lícula ideal per a tots aquells que a la vida real somiem desperts.
Uh-huh.
Jo crec que està molt ben trobat. És, evidentment, un homenatge a l'edat d'or dels musicals a Hollywood i se centra, doncs això, en dos somiadors. Mia, que és la Emma Stone, i Sebastian, que és el Ryan Gosling. Evidentment, doncs, el guió ja està muntat perquè les seves vides s'entrecreuin. Ja va una miqueta per aquí. Doncs vinga, anem a descobrir una mica més aquesta banda sonora. Someone in the Crowd és el segon dels 15 temes que té la banda sonora original, la versió normal, que ahir tu i jo vam veure que després hi ha d'aquelles de l'Así se hizo, que et poden portar fins a 30, 35, 40 temes, però en fi, si compreu la versió original de La La Land, l'original Motion Picture Soundtrack, hi ha 15 temes. You got the invitation, you got the right address, you need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition. Oh God, help us all. You make the right impression, then everybody knows your name. We're in the fast lane. Someone in the crowd could be the one you need to know. The one to finally lift you off the ground. Someone in the crowd could take you where you wanna go. If you're the someone ready.
Quatre amigues que comparteixen pis i que decideixen que van de festa, però l'Emma Stone diu que no en té ganes i l'altre diuen, com que no en tens ganes? I resulta que surten a l'estil així del grup a Parxís, perquè cada una surt d'un color diferent, i la veritat és que fan també una coreografia i una cançó molt xula.
Doncs, mira, una cosa que està clara és que d'aquestes pel·lícules, que et sents així identificat amb els personatges, el que han aconseguit, hi ha molta gent a qui no li agraden els musicals. Igual que a mi no m'agraden les pel·lícules de romans, doncs hi ha molta gent que això dels musicals ho odia mort. Doncs aquest ha aconseguit d'alguna manera enganxar tothom perquè està increïblement ben fet. Llavors, què passa? Que quan et mires una miqueta les crítiques, hi ha qui se centra més en la fotografia de la pel·li, que és la bomba, hi ha qui es fixa en el guió, que evidentment no està malament.
Sí, és una història d'amor, de gent que somia, és el que tu has dit.
Però, evidentment, que el més xulo de tot i sort, perquè és un musical, doncs evidentment són les cançons. Ara d'aquí un moment, si voleu, abans d'entrar una miqueta així més en detall, mirarem una miqueta com va començar tot, perquè ara fa un temps vam parlar d'altres musicals i fixa't que tots han tingut el mateix problema, que és allargar-se en el temps des de la idea original fins a trobar pressupost, fins a que algú se'n refiï, fins a algú que digui pot funcionar o ens fotrem de cap a la taquilla. Vull dir que hi ha molta feina per darrere. Vinga, anem amb el tema que marca una miqueta doncs ja la trobada entre tots dos personatges, és el tercer, Mia en Sebastian Tem.
Alguna cançó així de tall molt minimalista com aquesta. En el fons, una pel·li que t'explica la història d'una noia que està fins al capdamunt ja de fer audicions i de fer càstings i de que quan digui una frase ja li diuen vale, ja t'avisarem i coses d'aquestes. I d'un gran pianista que té el somni de convertir un local que ell considera que està infrautilitzat o mal utilitzat en un club de jazz i que ha d'anar sobrevivint tocant en clubs i tocant el que ell no li agradaria tocar però que ha de tocar per sobreviure.
Que és el que et demana l'amo.
I fins que es troben. I a partir d'aquí comença la història.
En fi, doncs, al principi de tot, ara l'explicarem, amb dos personatges, el Damien Chazelle, que és el director de la pel·li, i el Justin Hurwitz, que és qui porta el tema de la banda sonora, el que comentàvem aquest matí, amics de tota la vida, sí. Però és que avui m'he fixat, que és que quasi surten junts de l'hospital, perquè el Chazelle és nascut el 19 de gener del 85 i el Hurwitz el 22.
Sí, sí, són gent molt jove, a més.
Estan allí, el 85, doncs imagina't. En aquest cas, el 2010, pel que he pogut trobar, el Damien Chazelle, que és el director i el guionista, i el Justin Hurwitz, que és el compositor, van començar a parlar sobre La La Land. Evidentment, encara no tenia títol ni absolutament res. I tot això després d'haver fet ja una pel·lícula junts, que era Guy and Madeleine on a Park Bench. Chazelle el que volia fer, diu, és un musical que fos intens com els musicals clàssics de Hollywood, però alhora que fos realista, que fos modern i que expliqués el que finalment ha acabat explicant, que és la història d'artistes joves lluitant pels seus somnis. Doncs tot això van començar a treballar a temps complet l'any 2011. Estem parlant d'una pel·li que surt el 2016. Paral·lelament, doncs, van treballar amb la pel·li de Whiplash, van aconseguir, després de 6 anys, el finançament necessari per poder portar això a la pantalla. És a dir, el que comentàveu, la gent potser ara es començarà a refiar més del tema musicals, perquè, evidentment, La La Land, Els Miserables, una cosa o altra, que evidentment que ha funcionat. Doncs veurem si el proper que vulgui fer un musical no s'ha de tirar 6 anys plantejant a l'un i a l'altre, suposo, anant com una piloteta de despatx en despatx a veure qui li agafa el projecte. Vinga, més coses. A Lovely Night, canta la Emma Stone.
The sun is nearly gone. The lights are turning on. A silver shine that stretches to the sea. We've stumbled on a view that's tailor-made for two. What a shame those two are, you and me. Some other girl and guy would love this swirling sky, but there's only you and I, and we've got no shot. This could never be. You're not the type for me, and there's not a spark inside.
2 hores i 8 minuts de pel·li, 128 minuts, la veritat és que es passen bé.
Sí, és que a veure, quan estàs entretingut i la música t'entra bé i tot, normalment les pel·lis no se't fan pesades. En aquest cas, Àlex, una de les coses, ara t'ho comentava fora d'antena, més aplaudides que he vist per la crítica, és el canvi d'actors que hi va bé. Perquè inicialment aquesta pel·lícula l'havien de fer Miller Steller i Emma Watson. I a l'últim moment s'opta per Ryan Gosling i Emma Stone, i tots els crítics, entre parèntesis, hi posen per sort. És a dir, no es devien refiar massa del que pogués passar. El que sí que queda clar és que tant el director com el, en aquest cas el responsable de la banda sonora, Damian i Justin, doncs tots dos els hi agraden els musicals realistes. Això ho diu avui, en fi, sobre les crítiques que he trobat, doncs que no els hi agrada el tipus, si vols tu, de música que allunya el públic dels actors, que el que volien és, com si tu i jo ara sortim aquí baix al carrer, algú que et puguis trobar o que et trobis al metro de Barcelona, gent que et puguis trobar pel carrer. I a partir d'aquí, doncs, per què Ryan Gosling i Emma Stone? Doncs perquè els havien vist a Stupid Love, a Gangster Squad, i van saber una miqueta què és el que buscaven. Diu que no va ser fàcil pels actors. Per exemple, Gosling va estar 3 mesos fent classes de 2 hores 6 dies a la setmana per aprendre a tocar mitjanament el piano. Mitjanament. Clar, evidentment, pels que hem estudiat una miqueta piano, saps que 6 dies a la setmana, 2 hores durant 3 mesos...
No arribes.
Molt lluny no vas. Eh? Jo l'altre dia, que em sembla que t'ho vaig comentar, en una llibreria tenia un tio al davant amb una espècie de llibret que hi deia aprendre russo en 15 dies. Saps? Em vaig quedar així com dient no me lo creo. Eh? Serà només per aprendre a dir my name is Oscar en I am 45.
Sí, sí, Nasdrovia.
I ja està. Doncs, i ella, la Emma Stone, que és una cosa molt estranya, a mi m'ha sobtat, i suposo que els primers sobtats van ser ells, es veu que no se sentia gens còmoda a l'hora de cantar davant de les càmeres. Quan és top estrany, perquè aquesta noia ha fet musicals de Broadway com Cabaret, Titanic o La Ventafocs.
Sí, sí.
És a dir, que ja venia curtida. Doncs es veu que ho va passar fatal. Clar, a vegades, mira, a mi també em passa, quan veia la tele, entre el maquillatge i una cosa i una altra, passo els pitjors 10 minuts de l'any. Doncs aquests van ser els dos grans problemes que van tenir. Vinga, anem a posar una mica més de música. El tema que escoltem es titula Herman's Habit.
Aquí és on el Ryan Gosling li explica a l'Emma Stone quin tipus de local li agradaria tenir amb música com la que està sonant ara.
Que sona fantàstic.
Sona una banda de jazz que és la bomba.
En fi, m'he fixat que han fet una cosa que és molt habitual d'algun altre director de Hollywood. Ara no em ve el nom, el director de Pulp Fiction, de Kill Bill...
Tarantino.
Tarantino té una manera curiosa de treballar, que és que primer fa la banda sonora i després adapta la peli a la banda sonora. En fi, hi ha algun director que ho fa, jo no sé si has vist un reportatge que sortia d'aquest director a Netflix, on se'l veia té una nau industrial, on a dintre potser hi ha, no ho sé, 60-70 mil discos, vés a saber què hi ha, doncs fa això. I en aquest cas li van agafar una miqueta, diguéssim, el fil aquest, perquè Chazelle va escriure la trama principal de la història, però va començar a treballar amb Hurwitz per desenvolupar primer les cançons, que serien, si vols tu, la columna vertebral o l'estructura del que passaria després.
I ara toca la que va guanyar l'Oscar, precisament a la millor cançó original.
I que es titula City of Stars.
Òbviament parlant de Los Angeles, la ciutat de les estrelles, i es demana a Ryan Gosling si està brillant només per ell. I tanquem amb una cançó també que reflecteix el que és el dia a dia de les actrius i de quantitat de noies i de nois que van a fer audicions i que estan fins al capdamunt de tot això.
En tot cas, deixa'm dir-te que City of Star, aquest duet, tot sentimental, interpretat per Gosling i Stone, és quan els personatges es comencen a enamorar, una de les cançons més memorables de la peli. City of Star va ser la cançó que es va utilitzar doncs, en la campanya publicitària, sembla ser que és la preferida també del director de la peli, i curiosament, aquesta cançó havia de ser l'última de la peli, quan ja pleguessin veles, però quan van reformular el projecte amb aquests 6 anys de marge que van tenir, van dir, doncs la posarem al principi. I en aquest cas, tampoc no es deia ni així, la cançó no es deia City of Stars, es deia The Earning, que vol dir el desig. És a dir, van canviar el títol fins i tot a la cançó. Doncs, mira, jo tenia previst marxar d'una manera, però marxarem d'una altra. Jo pensava marxar amb Start a Fire, que és quan el Sebastian decideix deixar de banda tots els seus principis i objectius per entrar al grup de música i tal. Però, en fi, doncs, tenia raó tu. Audition, evidentment, caldria recordar, és el 12è dels 15 temes que té el disc i és veu de Emma Stone.
Emma Stone.
Que jo estic d'acord amb el que em deia pels auriculars el David, que si un dia deixen d'actuar i volen cantar no hi haurà cap problema.
Cap problema. Merci, Òscar.
Fins ara.
My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us these stories about being abroad. And I remember she told us that she jumped into